Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a una nova edició d'El món és digital. Som en plena era digital. Les gestions, les notícies, la comunicació, tot passa per pantalles. Vivint envoltats d'informació immediata, lleugera i efímera. Un clic, un titular, un vídeo de 15 segons, tot flueix, tot canvia, tot s'oblida. Però enmig d'aquesta digitalització global sobreviu, i sobreviu amb dignitat i encant, un objecte nascut d'una altra gran revolució, el llibre en paper. Parlem, esclar, de la revolució que va suposar la impremta, una invenció que va transformar el món i la manera de pensar. Abans de Gutenberg, el coneixement escrit estava tancat en monestirs, enterrat entre pergamins, controlat per l'Església i les elites feudals. El poble no sabia ni tan sols llegir perquè de fet no tenia ni accés als llibres, que ben bé no existien com a tals. La impremta, doncs, va obrir la porta a una nova era, la de la difusió del saber, la lectura compartida, i va començar a sorgir el pensament i, una volta més, el pensament crític. Avui, en ple segle XXI, entre algoritmes, pantalles tàctils i intel·ligència artificial, visitem una petita trinxera cultural. Avui visitarem i tindrem com a convidat el responsable d'una llibreria de llibres de segona mà, o llibres de segona lectura, un espai que convida a aturar-se, a fullejar, a perdre la noció del temps i de l'electrònica. Avui el nostre convidat amb qui parlarem és l'Oriol Massó. És el responsable d'aquesta llibreria, un amant del llibre físic, de les històries amb pes, olor i memòria. L'Oriol és el responsable d'una llibreria de segona lectura ubicada al número 292 del carrer Gran de Sant Andreu, a Barcelona. Li demanarem que ens expliqui com hi va arribar, quina ha estat la seva trajectòria i qui i què. I què és el que l'empeny a seguir dia a dia endavant en un món on tot sembla digitalitzable i digitalitzat. Parlarem també de lectures, d'anècdotes, de clients, la intel·ligència artificial i, inevitablement, de llibres electrònics. Perquè potser en aquest equilibri entre el paper i la pantalla, entre la tinta i el píxel, encara hi ha una part de nosaltres que busca allò més humà, el temps, la pausa i la memòria.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
Bé, Oriol, doncs abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
Moltes gràcies.
Bueno, potser abans de tot explica'ns una mica la teva història amb aquest temps d'electrònica total, d'internet, d'intel·ligència artificial, de xarxes socials. El llibre de vegades sembla que pugui estar en qüestió, no? I tu estàs de ple amb el tema del llibre de paper. Com va ser? Com vas decidir-te a obrir o a mantenir una llibreria i, a més, de llibres de segona mà, que és un cas curiós que també ens explicaràs?
Sí, sí, és cert que sembla que no sigui un bon moment, però jo ja fa molt temps que sento aquests mals presagis i la veritat és que es van superant sense molt problema. A veure, jo tinc aquesta llibreria una mica de casualitat. Jo vaig estar en el món social 4 anys i mig, a un centre de refugiats, i llavors, doncs, al cap d'un temps tenia ganes de fer alguna cosa per el meu compte. Vaig estar buscant, mirant, però no sabia ben bé què. vaig tenir una petita experiència amb una cosa online, però no m'acabava d'agradar. Llavors, gràcies a una cosa molt puntual, molt concreta, com és un llibre, de fet, al principi és una mica quasi novel·lesc, però jo puc dir que tinc aquesta llibreria gràcies al Manifest Comunista de Marx i Engels. És així de rotund. Si no fos per aquest llibre, jo no tindria la llibreria. L'estava buscant, jo era client d'altres revits i d'altres llibreries de segona mà, i llavors en van dir a dos, concretament, que el tenien, i vaig pensar que d'acord. Vaig esperar un temps fins que vaig acabar el que estava tenia entre mans i vaig anar a buscar-lo, i a una de les dues llibreries que m'havien dit que el tenien ja no el tenien. Llavors vaig anar a l'altra, em va sorprendre, i vaig anar a l'altra i em van dir que al cap de res, una setmana que tampoc no el tenien. I llavors jo vaig preguntar que com era, que va semblar estrany, no?, que un llibre així Marx al segle XXI tingués tanta requesta. I em van dir que hi havia una gran quantitat de moviment de llibres. Llavors això, anant cap a la moto, em va fer pensar que, ostres, que en algun moment de la meva vida havia estat un somni impossible tenir una llibreria. Potser si començava a averiguar i veia que era plausible, i així va ser. Vaig assabentar-me'n, vaig veure que era perfectament possible, és a dir, que hi havia una quantitat de moviment de llibres molt més gran del que em pensava. I gràcies a això, doncs, vaig tirar endavant i vaig obrir la llibreria. Ara farà 8 mesos, al febrer farà un any.
Sí, no, llibreries continuen funcionant i cada dia n'obren de noves, i llibreries molt espectaculars últimament, molt orientades a exhibir el llibre, perquè ja no es posen de cantó, sinó moltes vegades a front perquè puguis veure ben bé la portada.
Sí.
Inclús algunes llibreries tenen sillons o sofàs perquè puguis fullejar els llibres. Però la teva és una llibreria de segona mà, que és el que et dic, que és un cas curiós. Bueno, curiós. Sí, és una cosa que fa poc temps, potser 10 anys, però fa poc temps, comparat amb l'edat del llibre, que funciona. Quin tipus de persones entren habitualment a la teva llibreria, si és que hi ha un tipus de persona?
A veure, entra de tot tipus de persona, a totes les edats. A mi m'ha sorprès l'afició que hi ha realment amb gent jove. De gent més gran ja me la intuïa, però gent molt jove, nanos i noies, adolescents, que entren amb bastanta passió i amb bastantes ganes de llegir. Suposo que entren en el món amb per segons quins sectors, és a dir, per exemple, les noies, un romàntic modern, el chick lit, que n'hi diuen més per jovenetes, doncs els agrada moltíssim la ciència ficció, però també van a la secció d'assaig. És bastant impressionant com entra un Schopenhauer i se'n va al cap d'unes hores, o Nietzsche, o... És a dir, que jo crec que hi ha una gran afició a la lectura, i lectures a vegades que no són fàcils.
No.
És a dir, que sí,
sí, sí,
bastant sorprès.
Sí. Realment, Schopenhauer, que m'agrada pronunciar-ho, o
Sí,
Nietzsche,
sí.
Que algo tenen a veure entre els dos, si són llibres ja han d'una certa profunditat. Venen, fullegen, compren, hi ha un diàleg? O sigui, et fan servir de consultor? Et pregunten pels llibres?
Pregunten. Molts ja venen amb la idea ja preconcebuda, i demanen per títols. Però si no, algun sí que m'intenta preguntar, a veure, primer orientar-se dintre la llibreria, perquè no és fàcil, segons com, t'has d'habituar una mica, i després, doncs sí, una coseta, pot ser que em preguntin perquè ens...
Una cosa curiosa que sorprèn versus la llibreria tradicional és el preu. Primer, el preu és realment un preu d'outlet, que diríem ara, però el que potser sorprèn és que el més gruixut dels llibres, amb tapes de cartró i un petit opuscle quasi, val el mateix, no? Això per què és així? Perquè sobta, no? Inclús jo suposo que hi ha gent que s'emporta el gros només per portar-se'l, no?
És possible. Hi ha l'oferta aquesta de 5 llibres per 12, i a vegades són 5 totxos enormes que fa gràcia, no? Però sí, això és per facilitar les coses. És a dir, nosaltres els comprem a un sol preu per facilitar, perquè si no, clar, venen grans quantitats de llibres i en un moment he de decidir quins em quedo i quins no, perquè fem una criba. Si no, per una qüestió d'espai, doncs aviat no hi cabríem, no? Llavors, per facilitar les coses, doncs es compren tots a 25 cèntims i es compren tots i es venen tots aquests 4 euros. És un preu molt bo. Si són 5, la divisió de 12 és a 2 amb 40. Per tant, creiem que és un bon preu de sortida perquè tothom pugui accedir. I per facilitar les coses, doncs, tots el mateix preu. Ens fa goig que pugui sortir llibres realment macos, de fotografia, importants, aquests preus tan baixos, no? Perquè, bueno, puguin sortir i la gent en pugui gaudir.
Després et preguntaré, perquè aquest programa que estem es diu El món és digital i avui
Sí.
estem fent una excepció, no? Per dir que l'altre món no s'ha mort ni molt menys, no? Però com definiries el valor del llibre de paper avui en dia? Què és? És nostàlgia, resistència? O és una eina viva? Què és?
Sí, a veure, jo... És un objecte, no? I és un objecte que té presència. Jo, clar, jo... La meva joventut i infantesa eren objectes. A mi m'agradava treballar la fusta, per exemple, i llavors jo crec que això continuarà pervivint. És a dir, el món digital, el moment en què tanques la pantalla, no és res, desapareix, no? En canvi, un objecte, jo crec que la gent continua apreciant. Hi ha com detallets que són com no sé, i ho parlo amb la gent i estan d'acord, no? És una cosa que té volum i, per exemple, el simple fet de veure com el punt va avançant cap al final és una cosa més gràfica, no? Ho veus com més física, veus com el punt es va apropant com al final. Per exemple, no? És com veure un rellotge amb manetes que físicament veus com avança el temps. L'altre és com més abstracte, un número que no t'ajuda. I això crec que a la gent doncs, li continua agradant. Els objectes no deixaran mai d'existir. És a dir, una escorredora digital no pels espaguetis no, no, impossible. Hi haurà d'haver un estri. I com a tal, doncs el llibre també crec que és un estri que no deixarà d'existir mai, vaja.
Una cosa que sempre m'ha encuriosit de les llibreries i dels llibres, el llom. El llom, unes vegades està escrit de dreta a esquerra i l'altra d'esquerra a dreta. I quan estàs a casa teva i vols ordenar la llibreria, o els gires o has d'anar girant el cap a mesura que avances per l'estanteria, no? Per què és això? Per què no s'ha normalitzat?
Sí, això jo crec que s'hauria de fer perquè és veritat, eh? Hi ha gent que m'ho diu, va avançant pels lloms i va tombant el cap cap a dreta i esquerra i a vegades doncs, m'han comentat mig en broma que van mig marejats perquè estan a tombant. És una cosa que s'hauria de fer. A mi em consta que, per exemple, em sembla que als Estats Units ja s'ha fet, ja les editorials s'han posat d'acord. No m'agradaria equivocar-me, però estic pràcticament segur, que és als Estats Units, que ja hi ha una unanimitat amb això i que les editorials s'han posat d'acord. I tots els lloms van en la mateixa direcció. I per tant, doncs, és fàcil, perquè si no, no té sentit. No té sentit. S'haurien de posar d'acord i és tan fàcil com a una convenció i que vagin tots en la mateixa direcció.
Sí, no, no, per descomptat, però vaja, és realment curiós.
Sí.
Una llibreria, com a qualsevol botiga on entra públic o públic divers, passen coses, no? Però una llibreria potser més. Explica'ns alguna anècdota, alguna cosa curiosa que t'hagi passat amb aquest temps que portes.
Sí, mira, a veure, per exemple, passen cosetes amb la gent, clar, jo sempre dic que m'encanta treballar amb llibres i amb gent perquè, entre altres coses, hi ha aquest contacte directe, no?, i amb les persones i passen coses. N'hi va haver que jo la trobo curiosa, quan va haver l'apagada aquella general, que tothom va quedar sense wifi, sense llum, semblava que s'acabava el món. No sé per quina raó la llibreria va estar amb llum i llavors era com una illa al mig del barri que estranyament tenia llum. Llavors, mentre tot estava apagat i tot estava aturat, la llibreria estava oberta i semblava que seria un dia trist i sense gaire gent. Va ser tot el contrari. Es va omplir amb els veïns perquè allà hi tenia estranyament tant wifi com llum. Una cosa una mica estranya. I llavors va ser un lloc de reunió de tots els veïns que s'hi quedaven allà perquè a casa seva i als altres llocs no hi havia llum i en canvi allà doncs, s'hi van poder estar. Va ser una cosa quasi, no sé, esotèrica, no? Llavors va ser curiós, un moment com agradable. Després tinc també una cosa, un llibre concret que vaig treure de sota del magatzem, un llibre que es diu L'antropòlogo innocente, de Nigel Barley. És un llibre bastant estrany que el tenia com amagat i quan el vaig treure del magatzem i el tenia sobre la taula, va entrar una senyora i em va demanar, va fer com un preàmbul, que volia un llibre que segurament seria molt estrany, que segur que no el tenia i que no el tindria. I quan me'l va dir, el tenia sobre la taula, el vaig agafar i li dic, tingui, és per vostè. I es va quedar paralitzada. Jo, la veritat és que també va fer un petit sotrac perquè entre milions de llibres va demanar aquell concret que el tenia just sobre la taula. I, bueno, cosetes així bastant sovint.
En principi, bueno, els llibres, a mi m'agrada anar a les llibreries, m'agrada llegir, però m'agrada molt veure les diferents edicions, no? Paper més gruixut, menys, que fa olor, a tinta o no, la lletra... Bueno, hi ha 10.000 coses que marquen si compro o no compro un llibre. Però normalment els llibres són un paper blanc i tinta negra. Però hi ha llibres, com per exemple, em sembla que és La història interminable, que està escrit en verd i en vermell, no? I aquesta diferència de colors marca és una mena de realització, no? Hi ha més llibres que tinguin això, algo més que la lletra i el paper, com el que t'he dit.
Sí, tu dius aquest, per exemple, és un bon exemple, jo el vaig llegir de petitet i era m'agradava, no? Em sembla, recordo que segons quan parla d'una cosa és d'un color i segons com va...
Sí, tampoc me'n recordo com, però sí.
Mira, ara que ho dius, per exemple, el Jerónimo Stilton, que té molta revista entre els nanos, per exemple, hi ha pàgines que tenen olor, fan olor de coses. I se m'ha ocorregut ara que hi ha aquesta interacció amb el llibre, no? Que va més enllà de la lectura, sinó que pots gaudir segons el que estan parlant, doncs fa una olor o una altra. Llavors els nens freguen una pàgina i desprèn una petita olor. Vull dir que va més enllà del sentit de la vista.
I el que et pregunto ara és difícil perquè depèn, no? Però sí. Digue'm llibres que són els llibres. No sé si et dic 100 anys de soledat o et dic el perfume, doncs són llibres.
Sí.
O sigui, per no liar-me amb el Schopenhauer, eh?
Però
digue'm llibres, que alguns dels típics llibres que quasi tothom ha llegit.
Sí, no, mira, aquests, per exemple, dos que has dit són una passada i són extraordinaris. Clar, García Márquez, jo crec que pràcticament tot el que ha escrit és... I Patrick Süskind també, justament, a part del Perfum, que és un llibre magnífic, en té dos petits, el Colom, que és un llibre extraordinari, sí. I després un que és el Contrabaix, que jo el trobo una delícia, que és la relació d'un personatge que toca el contrabaix amb l'instrument i és bastant, bastant increïble. A veure, els clàssics no fallen mai. Jo crec que... ja no només de filosofia, sinó de narrativa, passa el mateix. Quan entra un Dostoyevsky, un Tolstoi, o per exemple Murakamis o Mishimas, marxen amb una rapidesa bestial. Tothom vol al llarg de la vida doncs, apropar-se a Tolstoi o ja dic, o Musil, o són aquestes coses que no... Jo en destacaria un que a mi m'ha potser per la proximitat, que és també un gran clàssic, però és tan absolutament meravellós que és La muntanya màgica de Thomas Mann. És un llibre que és exquisit i, a més, amb un sentit de l'humor. Però, bueno, Rayuela tampoc no falla. Bolaño, són immortals, aquests llibres. Més actuals, per exemple, O'Farrell, el Hamnet, és un llibre que quan entra surt volant, el Dicker, que ha revolucionat una mica el policíac, Joel Dicker, que s'estan convertint en clàssics del futur.
I així, filòsofs moderns de llibre gruixut com Harari surt?
Per exemple, aquí es barreja una mica amb el tema del creixement personal i bastanta gent ve buscant referents actuals o antics de creixement i de filosofia també oriental. Per exemple, contes i japonesos estan bastant, bastant buscats.
Tornem una mica cap a al nostre programa.
Sí.
Intel·ligència artificial. Com creus que pot afectar, o està afectant ja, afectant, no necessàriament negativament, a la creació literària o a la manera de com llegim i consumim cultura? La intel·ligència artificial, que cada dia és notícia.
Sí. Clar, a veure, jo no estic poc avesat, però bueno, tinc tres fills de 20 a, de 23 a 18 anys, és a dir, que estan molt ficats al dia i veig que realment, per demostracions que em fan, que realment és capaç de fer-t'ho tot, de fer qualsevol cosa. Per exemple, jo em pregunto, algú serà capaç d'escriure un llibre amb intel·ligència artificial, no? Escriu-me un llibre que vagi d'això i d'això. És possible que sí. Però també és veritat que jo crec que això no serà possible. És a dir, et pot arribar a crear una cosa molt ben feta, però a darrere no hi haurà l'ànima. I l'ànima a vegades està amb la imperfecció, no?
Sí, imperfecció. Em quedo amb aquesta perfecta imperfecció que és precisament moltes vegades el toc humà, el toc de nosaltres, les persones.
Perfecte, perfecte.
D'acord. Doncs res més. Moltes gràcies, Oriol, i fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Avui al Món és Digital ens hem allunyat una mica de lo digital, de les pantalles, dels bits. Avui hem fet una pausa per mirar cap a un altre món, potser més romàntic, més material i, sobretot, més humà. Hem conegut l'Oriol Massó, responsable d'una llibreria de segona mà al barri de Sant Andreu, a Barcelona, un espai que resideix amb dignitat i encant enmig d'aquesta era digital. L'Oriol ens ha explicat com, gairebé per casualitat, un llibre, el Manifest Comunista, el va portar a obrir la seva pròpia llibreria. Des d'aleshores viu envoltat de llibres que han passat per altres mans i que continuen explicant històries, no només a través del text, sinó també del temps, de les marques i de la vida que hi deixen els lectors. M'ha agradat especialment la seva defensa del llibre de paper com a objecte amb pes, amb olor, amb presència. En un món on tot és fugaç i digital, ell ens recorda que encara hi ha espai per la pausa, pel silenci i pel plaer d'obrir un llibre. I parlant d'intel·ligència artificial, l'Oriol ho té clar. Potser pot escriure històries, però mai no tindrà ànima. I és veritat, perquè l'ànima, la imperfecció i la emoció són encara patrimoni dels humans. Avui, doncs, hem fet un petit homenatge al llibre de paper, una manera de dir que fins i tot en el món digital encara ens agrada tocar les paraules. Res més, us espero aquí la propera setmana.
I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
hola@barcelonadot.com.
Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.